Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Bona tarda. Avui al programa de la República tocarem el tema de les pensions, un dels pilars de l'estat de benestar que ara pot estar amenaçat o no per les conseqüències de la pandèmia. Ja fa temps que arrossegava una situació precària amb mobilitzacions importants arreu de l'Estat i de Catalunya i ara necessitem abordar com es presenta el seu futur. La comissió del Pacte de Toledo s'ha reunit i ha aprovat, després de 4 anys, una proposta de reforma del sistema de pensions. Un document que ara es debatrà al Parlament de l'Estat. Per parlar d'aquestes propostes i de la perspectiva que tenim davant nostra, avui parlem amb dos convidats que són responsables dels seus sindicats del tema de pensions. Tenim a la companya Joana Solsona, ella és secretària de pensionistes del Baix Llobregat. Bona tarda, Joana.
Hola, bona tarda, Alfons. Bona tarda, companys. Bona tarda, Criado.
Tenim el Francesc Criado, que és el seu homòleg, el secretari general de pensionistes de l'UGT, també del Baix, oi? És així?
No, de l'Anoia al Penedès Garraf.
Ah, exacte. Anoia, Penedès, Garraf. D'acord.
Sí, igualment.
Bona tarda.
Salut a tots.
Bona tarda.
Molt bé. Bé, la primera qüestió general, no?, és quines són les principals recomanacions que fa la comissió després de tant temps, diguem, que ha estat aturat el tema. Joana, vols començar tu mateixa?
Bueno, començaré, si em permets, Criado. Les recomanacions són 20. 20 les recomanacions que s'han fet des dels sindicats i que és un punt de partida. Vols que les vagi anomenant totes, les 20, o...?
Bueno, comencem per les més importants, potser.
Al teu parer
et semblen les més importants, vaja.
Bé, les més importants de totes, resumint-ho, serien dos, no? Que seria, dos o tres, que serien l'increment de les pensions segons l'IPC, la sostenibilitat econòmica del sistema i millorar la qualitat de les pensions mínimes i les prestacions no contributives. Això serien els tres grans pilars, no? Però vaja, que ja tenim 17 recomanacions més i que totes aquestes són per desenvolupar i que això no vol dir pas de que sigui ja una cosa feta, sinó que el primer pas ha sigut aprovar a la mesa de negociació, tirar endavant la mesa de negociació del Pacte de Toledo i a partir d'aquí tot això s'ha de treballar molt i molt encara i retocar-ho molt i aprovar-ho en el Parlament. I abans de la seva aprovació hi ha molta feina encara a fer.
Mm-hmm. Francesc.
Sí, jo coincido con la compañera en los dos temas que ha apuntado los más importantes, ¿no? Pero yo creo que hay la filosofía, que es lo que hemos luchado los sindicatos, porque hubiera un acuerdo político muy amplio. Porque esto nos permitirá de que las futuras pensiones tengan, digamos, una sostenibilidad. Las discusiones que hemos habido en el año 2013, que impuso el PP, ha venido a todas estas situaciones tan graves que hemos tenido, ¿no?, sobre el tema de no subir el IPC, etc., etc. Por lo tanto, yo remarcaría como un valor muy importante de que 7 grupos políticos, excepto el Vox, que me esperaba, no me lo, digamos, ya me lo esperaba, de que esta gente son impresentables, es decir, que ni a este tema son capaces de unirse, ha sido, digamos, un acuerdo histórico y que hay que resaltar. También hay que seguir luchando para que esto no se quede en el camino, como ha dicho también la compañera. Y, por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir en la brecha de los sindicatos, como hemos venido haciendo durante estos años, ¿no? Yo también ampliaría a dos o tres temas también importantes, que es el tema de los autónomos, hacer dos regímenes nada más, personal laboral y autónomo, ¿no? Y aquí englobaría también el tema de la viudedad, el tema de la orfandad, que también es un tema que es para algunos es preocupante también, ¿no? Por lo tanto, recoge las aspiraciones que desde los sindicatos siempre hemos mantenido en el tema de pensiones, ¿no? Nuestro objetivo es mucho más allá, a medio y largo plazo, es más temas que alrededor de las pensiones hay, ¿no? Que pueden enumerar el tema de maltrato y el abandono, el tema de la pobreza, la soledad, es decir, todos estos temas que en la sociedad nueva tenemos una grave crisis, ¿no?
Mm-hmm. Bé, ara que ja hem enumerat les principals recomanacions que es fan, podríem seguir una mica també per ordre amb la llista, no? De coses positives, perquè després entrarem en alguna que no és tan positiva o directament és negativa, si és que ho veieu. Però entrem amb aquestes recomanacions, Joana. Quines més hi ha?
La recomanació seria la consolidació de la separació de fons i establiment de l'equilibri financer, el manteniment del poder adquisitiu i millora de les pensions, que això seria doncs, amb el poder adquisitiu, com hem dit abans, de l'IPC.
Però, perdona, perquè s'entengui la cosa clarament. Què vol dir la pujada de l'IPC? Per exemple, aquest any què vol dir? Que puja quan?
0,9%.
El 0,9 que serà el que puja en realitat a l'IPC. A veure que en temps de crisi a l'IPC també hi ha hagut vegades que ha anat cap a la baixa, però sempre serà millor que el 0,25 que teníem, això segur. I si no s'arribaven a aquests acords, continuàvem amb el 0,25.
Si hi ha deflació, què passa?
En el tema de l'incremento també hay que pensar que les mínimes subiran el doble, es decir, que un 1,8 de porcentaje. Nosotros creemos que tienen que ir adaptándose las mínimas a una media de pensión, no esas pensiones tan ridículas que hay, ¿no? Pero bueno, ya es muy positivo que se vaya incrementando por encima del IPC a las más bajas, ¿no? Eso lo valoramos también muy positivo.
Sí, pero aquests dies sortia entre alguns tertulians que deien, bueno, i si l'IPC en lloc de pujar resulta que baixa, llavors què passa? Arrestarà?
No, en ningún caso se ha mantenido, incluso con el PP, con el Rajoy, es decir, que había algún momento que había una inflación negativa que se ha planteado la reducción. Otra cosa es que no se haga el incremento, si quede cero y, por lo tanto, tampoco se pierde poder. El objetivo nuestro, o el eje central, es que una persona no pierda poder adquisitivo. Si tiene 1.000 euros y sube un 2%, pues si no se le sube, tiene menos poder adquisitivo para comprar, para hacer cosas, etcétera. Pero si se le sube el 2%, tiene su actividad, ¿no? Lo que decimos es que a las pensiones muy bajas, es decir, se le vaya incrementando porque no son pensiones que de 500 euros ahora no tiene ninguna validez, ¿no? Por lo tanto, creemos que se vaya incrementando en relación a su poder adquisitivo.
Però llavors, aquesta pujada al doble per les pensions més baixes és una recomanació que es quedaria ja establert així?
A veure, és un dels temes de que s'ha d'anar revaloritzant les pensions mínimes. Això no vol dir que vagin pujant llavors molt més, sinó que arribin a lo que és una pensió digna.
Sí, sí. Este año ya se ha, digamos, los presupuestos generales ya se ha planteado. por lo tanto ya tenemos garantizado este año. Es decir, que ya hay un compromiso en los presupuestos generales del Estado aprobado por el Gobierno y que yo creo que será aprobado por amplia mayoría, ¿no?, que contempla tanto el aumento del IPC para las pensiones en general como las pensiones mínimas, ¿no? Aparte de otros temas muy importantes dentro del presupuesto, que no valoraremos ahora.
Molt bé, seguim. Sí.
A veure, hi ha també el fons de reserva. A veure, el famós fons de reserva és una de les coses que han estat sempre el problema que fan amb el fons de reserva. Doncs és també tenir la seguretat de que el fons de reserva aquest es va fer en un temps quan hi havia sobreàvit de les pensions. Ara, en aquests moments, el sobreàvit no hi era, però sabem que aquest fons de reserva es va treure i es va utilitzar per altres qüestions que no eren les pròpies.
Llavors, per exemple, per què es va utilitzar?
Per exemple, doncs, per poder-les portar cap a altres qüestions, s'estaven pagant, per exemple, els sous dels sanitaris, els sous d'altres funcionaris s'estaven pagant. Quan si és un fons de reserva per pensions, és per pensions. S'estaven pagant també tota una colla de pensions no contributives que dius, bueno, aquestes pensions n'hi ha unes que sí que entrarien dintre del nostre fons de pensió i del nostre sistema i hi ha altres pensions que no. Mm-hmm. Bueno, que s'ha fet una... Sí, ja ho sabem, i es van treure doncs, molts milions i que va ser una malversació d'aquests fons de reserva, no?, en un moment donat pel Partit Popular, on no es podia treure més d'un 3% en un cas de necessitat i amb consens, i això es va superar i es va treure les quantitats que van voler.
En el tema de financiación también hay que remarcar que los presupuestos de este año, o para el año que viene, 2021, ya se contempla una cantidad importante de millones de todos los gastos impropios que se está pagando. Y por lo tanto es otro también de los hechos a remarcar, ¿no?, en el acuerdo, que digamos se va a discutir que entre 18 o 20 mil millones se están pagando cosas que no eran de la seguridad social. Por poner un ejemplo, los ministerios de España, es decir, que no tiene que ver nada con la seguridad social, se pagaban del fondo de las pensiones. Es decir, por ejemplo, ¿no? Y uno inicialmente chocaba y, oye, el Ministerio de la Seguridad Social, el Ministerio de Defensa, todo esto se paga de las pensiones, no puede ser. Por lo tanto, el hecho de que se reconozca en el pacto y el gobierno asuma que ya hay una parte importante este año que se va a pagar para paliar este déficit, por lo tanto, no va a tener unas condiciones muy favorables lo que es el superávit de la seguridad social, que es lo que queremos, que haya un equilibrio y que no haya problemas, ¿no? Y por lo tanto, es solvente y de cara al futuro estemos tranquilos los pensionistas, los de ahora y los que vengan, ¿no?
Molt bé, seguim.
Fas dir aquí tota la lletania, ¿eh?
Sí, sí. Mira, no, però convé explicar cada punt el significat que té, diguem, què és el que canvia respecte a la situació actual, no?
Mira, el punt 4 seria la integració i convergència dels règims, els règims de la seguretat social, que és els que han estat amb autònoms, com deia el company, o bé en el règim de que tu estàs assalariat. Llavors, arribar a un pacte aquí de que les en un cantó com a l'altre tingui les mateixes prestacions després a la jubilació, però que també hagi fet les mateixes aportacions, perquè clar, és molt diferent el que pot aportar o el que aporta una persona que és autònoma i llavors tot això li repercuteix en el temps de la jubilació en el que està aportant una persona assalariada amb l'empresa, el que s'està pagant, el que s'està cotitzant durant tota la vida activa. Llavors, és que això et quedi tot més igualat i que els autònoms arribin a les mateixes condicions que les persones assalariades. Això vol dir... Tant amb els drets com amb els deures.
Això vol dir que haurien de cotitzar més del que cotitzen.
Exactament. Exactament. Una persona, un autònom, està cotitzant una quantitat de diners que a l'assalariat està cotitzant molt més per part de l'empresa i per part de l'assalariat. Mm-hmm. Llavors, per poder reunir les mateixes condicions.
D'acord. Seguim, doncs.
L'adequació de les bases i períodes de cotització, que és una miqueta també sobre el que s'estava dient, no? Doncs, si tu estàs cotitzant 20 anys, no és el mateix que si estàs cotitzant només els 7 o 8 anys últims o la mateixa aportació de la que fas. Llavors, seria... És això. Segons les cotitzacions, aquestes cotitzacions és el que es reparteix i llavors al final és el que tu estàs cobrant, o sigui, fent una mitjana. Si tu estàs només els últims anys cotitzant, tampoc ja no és el mateix que si has passat tota una vida, que serà, és un problema de cara al jovent perquè cada vegada entren a treballar més tard. I llavors aquests anys de cotitzacions que ens marcaven amb la gent gran, amb els que ja estem jubilats, amb els que s'estan a punt de jubilar, que poden tenir 30 i pico d'anys o 40 anys de cotització, en aquest cas potser no hi serà, bueno, segurament que no la tindran. I llavors aquí s'estan estudiant també i s'hauran d'estudiar altres mesures i altres maneres de poder afrontar aquest temps de cotitzacions.
Clar, és que aquestes cotitzacions de 40 anys, 45 en algunes ocasions, o 30 o 35, avui en dia ja són impensables, no, company francès?
Sí, sí, no, por supuesto. Decir, que yo vengo, he trabajado 44 años, pero claro, empresa, industria, trabajos, que ahora esto es imposible, ¿no? Por lo tanto, por eso planteamos, es decir, por un lado, que también lo recoge el espíritu del pacto, de que incluso se pueda, como antes he comentado, tú, el periodo de cotización que más favorable te parezca, ¿no? Tipo que, es decir, ahora podría ser que sean los últimos años y no...
Sí, el company francès té algun petit problema que a vegades se li en va la imatge i la veu. Però bé, el que comentàvem, no? Una cosa és que la joventut treballa moltes vegades, però treballar no significa cotitzar.
No, evidentment. A veure,
I la dona treballadora...
encara molt més.
No?
Exacte, és el que passa. A veure, tothom hem estat a la nostra joventut un temps treballant sense cotitzar, sense cobrar a vegades... i intentant entrar en el món del treball. Però sí que és veritat que la joventut d'avui dia, que aquesta joventut s'allarga als 25, 28 i quasi 30 anys, abans això ens passava amb els 15, 16 anys. Llavors, clar, es nota el temps de cotització, no? I aquestes persones ho tenen malament pel temps, si se seguia amb el temps establert com fins ara, del mínim dels 35 anys i de 40 anys. No, clar, aquests mínims no poden ser perquè la situació ha canviat. En quant a les dones també és molt diferent perquè sempre són salaris més baixos i amb un temps parcial. Llavors, en el temps de la... o sigui, la seva cotització és molt minsa. Llavors, en el temps de la jubilació, què passa? El seu salari, la seva pensió, també és més baixa. Llavors, són aquestes coses que s'han d'anar regularitzant i anar lluitant i posant molts punts sobre les is durant tota la negociació abans no es presentin tots els acords.
Sí, al Parlament. Després entrarem una mica més sobre el tema aquest i per la importància que té, no? I la repercussió que té, però ara seguim desgranant els altres punts.
Bé, dels altres, no sé, el company se'ns ha quedat penjat per ahí. Seria els incentius de la feina. A veure, que els incentius de la feina també és una manera de... que s'ha d'anar regularitzant, perquè els incentius de la feina a vegades et poden perjudicar el que és la teva prestació social després també, no? perquè si no te'ls posen com a sou, llavors et complementen, et van complementant moltes coses amb el teu salari, però si no s'estan cotitzant, no és a la llarga, et perjudica. Sí que estàs guanyant molt mentre estàs en actiu, però després a l'hora de rebre la pensió, t'ha baixat molt. I dius, com és? Si jo guanyava tant i ara guanyo tan poc. Però és que hem de tenir en compte tot això, totes aquestes trampes que es fan, bueno, trampes entre cometes, d'anar posant els incentius de la feina a dintre del sou, vale? Si és dintre del sou i cotitzant molt bé, però si no, després també ens perjudiquen.
Sí, això, aquesta trampa ja es feia abans també amb el tema de les hores extres, per exemple.
Aquí està, sí.
És a dir, sempre hi ha hagut trampes per no cotitzar el que realment toca cotitzar, no?
Sí. Aquí haría un apunte, digamos, más sindical, ¿no? Y lo que hemos vivido, llevamos toda la vida en el sindicato luchando por los trabajadores, de que una de las vías muy importantes es la afiliación sindical, ¿no? Que digamos que hay un porcentaje muy pequeño de personas que están afiliadas, y esto se contempla luego en los convenios colectivos, que es donde la base del salario y donde las cotizaciones son importantes. Por lo tanto, también hacer un llamamiento a este tema, que las cosas no se consiguen, no se regalan. Es decir, lo que pasemos desde el 2009 hasta la entrada del gobierno progresista, digamos, ha sido un calvario, ¿no? Por lo tanto, la lucha sindical tiene que estar siempre. Nosotros seguimos, incluso jubilados, porque hay muchos problemas.
Sí, efectivament. Bé, seguim amb altres punts, companya Joana.
A veure, altres punts seria la modernització i informació al ciutadà. Això seria que l'administració de la Seguretat Social doncs, pogués anar, o sigui, s'adequés també a la informàtica i a la modernització del sistema, que no ens quedéssim enrere i que pugui facilitar totes les tasques de papereig i de totes les... Tot el que són les inscripcions, bé, tota la feina de la Seguretat Social que fos més modernitzada i amb unes tecnologies adients també al temps, perquè s'estan quedant enrere i llavors quan vas a fer alguna cosa hi ha molt poca connexió, et fan donar 50.000 voltes, vull dir, estem en uns temps moderns i el que es necessita és modernització a tot arreu i digitalització. I més ara, en aquest temps que estem aquí amb la pandèmia de la Covid, que hem d'estar més telemàticament i més fent coses per internet, ja veiem que no funciona. Per trucar a un lloc, per posar-te en contacte, tot són problemes i problemes.
Sí, aquí...
S'ha de tenir en compte una miqueta i la informació que rebi la ciutadania, que sigui una informació clara i eficient i ràpida. Vull dir que ens hem de bellugar tots en el mateix nivell que va la modernització.
És sistema, que aquí, no? Aquí la burocràcia, diguem, té una... és particularment feixuga, no?, amb el tema informàtic, perquè a banda de que el jubilat, el pensionista, hauria de rebre bé tota aquesta informació, rebre una formació adequada, continuar aquesta formació que potser no ha tingut ocasió durant tota la seva vida laboral de tenir, però que avui en dia fa falta, no?, eines informàtiques per poder fer les mínimes gestions. I, per altra banda, una simplificació de tots els tràmits, perquè la veritat, a vegades entres a pàgines web d'oficials i et perds allà o et demanen mil i una dades i quan arribes al final resulta que et diuen error, no?
Exacte. I una altra cosa també és que, a veure, hem de tenir en compte que la gent jove que va creixent amb la digitalització, doncs molt bé, ho entén molt bé i pot fer moltes coses. Però nosaltres mateix, amb els pensionistes, ens trobem moltes vegades el fet només d'anar a la caixa, al banc, a la caixa ja no, que no en tenim, quasi, però al anar al banc ens troben i ens trobem amb un problema, amb un gran problema. Tot ho has de fer pel caixer. Si has de fer transferències, si has de treure diners, si has de fer el que hagis de fer, ho has de fer pel caixer. A part de que cada vegada s'estan tancant més oficines, al tancar aquestes oficines hi ha molts pobles que s'han quedat, pobles rurals, que s'han quedat sense oficines i la gent de la població rural s'està quedant que no pot anar a treure diners ni pot fer cap gestió al banc perquè resulta que tenen els bancs a uns quants quilòmetres de casa seva i ja no tothom, la gent gran que viu als pobles, no tothom té cotxe o està en situació de poder-se bellugar amb cotxe d'un cantó cap a l'altre. Llavors, és una cosa que també des dels sindicats anem reivindicant sempre i que, bueno, que s'està lluitant. És una de les coses que dius, s'ha de tenir en compte també, que sí, molta modernitat, però hem de ser conscients de que tenim tota una generació que aquestes modernitats costa d'adaptar-nos i de poder-les tirar endavant.
I afecten a la qualitat de vida d'una manera
evidentment,
més important.
Evidentment, com això, com el demanar hora als metges de capçalera, en els ambulatoris. Vull dir, és que, bueno, que, si demano per internet, bueno, per internet no és tan fàcil perquè no tothom en té. No arriba internet a tot arreu. A més, per telèfon ho truques, a part d'ara de la pandèmia, que això ja és un cas fora de sèrie, a part és que hi ha truques i sempre t'estan comunicant, o moltes vegades et comuniquen. Llavors, és tot una qüestió aquesta de tanta modernitat i tanta digitalització que la gent de la nostra generació de pensionistes de, diguéssim, ja de més de 70 anys, costa. Costa, i tenim una gran dificultat aquí per atendre el benestar de les persones grans.
No hi ha una recomanació que digui internet per tothom i formació telemàtica per tothom?
Bé, així tal qual com ho planteges tu, no, però jo crec que sí que entra això, entraria dintre d'aquesta modernització i informació a la ciutadania, que és un tema, és el diguéssim, el titular, però que després tot això s'ha de desenvolupar molt i molt encara.
Molt bé. Seguim.
Tindríem la gestió del sistema. El company l'hem perdut o què?
Bueno, va i ve la senyal perquè el company està amb el mòbil i, per lo vist, el mòbil es desconnecta de tant en quant. És una llàstima, però és el que parlem de les xarxes i de que hauríem de tenir un bon internet per tothom per poder-nos comunicar amb aquests temps de pandèmia, perquè, per exemple, aquest programa l'estem fent gràcies a que tenim internet i podem fer una gravació prèvia del programa via internet, perquè, bueno, en tota la situació del Covid ja veiem, no?, que lo complicat que és els desplaçaments, lo complicat que és reunir-se, participar en reunions, etc. Per tant, això és una qüestió que cada cop és més important, no? Que tothom tingui accés a les xarxes, a l'internet, és una qüestió vital en aquests moments. I sembla que el company li està fallant.
Exacte. Sí, sí. Bé, doncs la següent seria la gestió del sistema, que bé, es considera convenient que la creació de l'Agència de la Seguretat Social garantitzi i no només l'oportuna simplificació, sinó racionalització, economia de costos i eficàcia, sinó la millor aplicació dels principis de solidaritat igualtat en el tracte i equitat entre generacions, que informa del sistema espanyol de la Seguretat Social. És una miqueta també el que dèiem, no? Llavors, tota la nostra generació, al ser una generació més gran, no estem amb les mateixes condicions i amb les mateixes oportunitats de saber i de poder gaudir de tots els mitjans i de totes les informacions que es donen. Llavors, hi ha una miqueta això.
Joana, què et sembla si parlem també d'algunes mancances? Per exemple, tinc entès que dins d'aquestes recomanacions es continua recomanant allargar l'edat de jubilació. És així?
Bé, aquest és un tema que ja estava aprovat, estava consensuat, però també tenim per aquí més avall ja el de l'edat de jubilació. També se'n parla. ¿Vale? També no sé si és el punt 12 on hi ha el tema de l'edat de jubilació.
Sí.
És una de les coses que s'estan, aquí hi ha bastanta fullera, que en cap moment aquí amb aquestes recomanacions del primer moment et posa números ni et posa edats concretes, però sí que es parla de lo que és l'edat de jubilació legalment establerta, en els casos de jubilacions anticipades, perquè l'activitat sigui molt penosa i sigui molt perjudicial per la salut, i en persones de carreres de cotitzacions precàries. Vull dir, es parla de tot, no es diu concretament de l'edat, de l'allargar-la, però que això ja va ser el pacte que es va quedar, que eren dels 67 anys, perquè és que realment, és el que dèiem abans, el jovent tampoc no entra a treballar tan aviat com entràvem abans. I llavors, per tenir, i com que la millora, la qualitat de vida és millor, doncs es considerava això. Que nosaltres hi estiguem d'acord o no, no. Que s'hauran d'estudiar molts casos i segons on es treballi, també. També perquè és que no tothom està en les mateixes condicions. I llavors el que sí que es reconeixeran seran les jubilacions anticipades, però que també seran molt controlades, perquè el que hi ha hagut ara amb les jubilacions anticipades, donat amb els ERTEs i totes aquestes històries que hi ha hagut amb la pandèmia, és molt, molt alarmant, però molt, molt. I a part que també s'estan aquí i hi ha una part d'ERTEs que hi ha un frau dintre dels ERTEs que déu-n'hi-do. I aguantar una primera tangada com ha sigut la primera tanda de la pandèmia és una cosa, i ara continuar i seguir i no sabem fins on arribarà, aquí podem tenir encara molts més ERTEs i moltes jubilacions anticipades i a força forçades. I aquí és un tema...
I dius que és perillós això dels ERTEs, perquè després aquests ERTEs es convertiran en ERTEs?
Sí, o sigui... sí.
Aquí està la qüestió, no?
És aquí dir que està la qüestió.
És com una crònica d'una mort anunciada, això.
Evidentment. I que hi ha molta gent, que és el que dèiem també de l'eficàcia del sistema i de la digitalització i tot això, els hi ha vingut molt gran tota aquesta avalanxa ara amb el sistema sobre la sanitat, sobre el sistema sanitari, el sistema de la seguretat social. Els hi ha vingut molt gran perquè no s'està preparat i hi ha molta gent que encara avui no ha cobrat els ERTEs dels primers dies.
Molt,
hi ha gent, hola, benvingut. I hi ha gent, en canvi, que ha cobrat ERTEs estiguent treballant, que li ingressen cada mes 1.000 euros d'ERTE i la persona està treballant. I diu, i bueno, i tot això ho ha d'anar guardant perquè, evidentment, no són seus. I, en canvi, els que realment no estan treballant i ho necessiten, hi ha molta gent que no ho ha cobrat encara. Mm-hmm. O sigui, bueno, imagina't aquí el desgavell que hi ha.
Sí, sí, és evident que hi ha molta burocràcia, molta lentitud i molt desgavell. Pel company Francesc, que li va i ve la
senyora... Sí, disculpant, no sé, la connexió una mica complicada. Sí,
aprofitem ara que el tenim.
És una de les reivindicacions que estem destacant, en les zones. La necessitat de que hi hagi bon internet per tothom i bona formació per tothom. És a dir, pels jubilats també. Però dèiem, a part d'aquestes recomanacions, en principi positives, no? o que, diguem, poden ser bones i útils, també hi ha alguna que fins ara no s'estava d'acord i que no es veu tan positiva, com per exemple continuar allargant l'edat de jubilació. Llàstima, quan al company li toca contestar, resulta que se li perd la senyal.
Ha tornat.
Jo volia aturar-me també una mica per fer una reflexió, perquè el company Francesc i amb el document d'UGT que m'ha passat, destacava la qüestió de que aquestes propostes que es fan són sostenibles. Però, bueno, són sostenibles, però estem veient dos qüestions. Ja, diguem, abans de la pandèmia, tot això que comentàvem, doncs que si la joventut resulta que no té uns contractes fixes, estables, on pugui cotitzar des del moment que entra i fins al moment que surti, diguem, de la seva vida laboral, pues resultarà que acabarà cotitzant al llarg de la seva vida pues, 15 anys o 20 anys, només que això. Això ja ho estaven comentant abans. Però també la segona qüestió és el que estem veient que està passant amb el tema d'aquesta pandèmia dels ERTOs i ERTOs i que cada cop n'hi haurà més. Llavors, si resulta que tota aquesta base de cotització, que en principi és la que ha de sostenir el sistema, no es produeix, potser s'han de prendre altres mesures. Què enfoqueu? Què diu el sindicat, els dos sindicats, sobre això?
A veure, ara el tenim.
Sí, en principi, me oís, ¿no? Vale.
Sí, ara sí.
Yo creo que es un reto, digamos, ¿no? De futuro. La desventaja que tenemos que esto es un tiempo corto, esperemos que sea tiempo corto y podamos recuperarnos en un plazo muy reducido, ¿no? Y enfocarnos hacia la industrialización de trabajos y empleos, digamos, de calidad, no basados en contratos basura, ¿no? Que puede después suponer unas jubilaciones, digamos, de miseria. Por lo tanto, aprovechar todos estos ingresos e inversiones que vienen de la Unión Europea, el compromiso del gobierno de tirar hacia adelante en los tres ejes fundamentales de medio ambiente, de mejora de salarios, de mejora de la competitividad. Es decir, esto nos permitirá un futuro, digamos, razonable, ¿no? Es complicado, por eso hay que tener exigimos de que esto sea un pacto de Estado, no cada uno que tire por lo suyo, como ha sido, el resultado positivo del Pacto de Toledo, llevarlo al Parlamento también, ¿no? De que podamos salir hacia unos salarios dignos, un empleo digno y que cualquier problema que tengamos no suponga despidos, innecesarios, ¿no? pero es, yo creo que es complicado, pero como siempre he sido partidario de positividad, ¿no? Y lo importante es lo que se consigue, ¿no? No lo que se pide, digamos. A veces muchos exigimos y pedimos mucho, pero lo importante es lo que se consigue. Y ahora en este pacto yo creo que se ha conseguido los objetivos fundamentales, que hay que seguir luchando, por supuesto, ¿no? Pero digamos, demos un voto positivo a este pacto y seamos, veamos la luz, ¿no? ¿No? Ya tenemos bastante con el COVID y que, por lo tanto, es decir, exigimos al gobierno, como está haciendo, por supuesto, medidas, digamos, económicas sin precedentes, ¿no? En déficit público muy alto, ayuda a todos los colectivos, es decir, no hay nadie que se quede atrás, y esto yo creo que nos puede dar una esperanza de poder seguir.
Joana, ¿com ho veus tu?
És així, és la lluita dels sindicats i és el que tot això enllaça amb el mateix que deia abans el company, de que si ens unim amb els sindicats, ens afiliem i estem amb uns sindicats forts com som, que som les primeres forces dels sindicats d'Espanya i les primeres forces d'afiliació, que és és on el grup associatiu més gran que hi ha. Encara ho hauríem de ser més, perquè això és on es reforcen tots els pactes i tots els convenis. Si nosaltres podem aconseguir uns bons convenis, tant un sindicat com l'altre, o sigui, els sindicats, aconseguim uns bons convenis pels nostres treballadors, és on realment es pot tirar endavant i poden tenir un futur amb una feina que no sigui precària, que no sigui feina basura, que no siguin contractes basura i que puguem tirar endavant. Que tot és possible i que no ens hem de deixar menjar el cap amb la qüestió de que no hi haurà jubilacions, de que no s'arribarà a les jubilacions. A veure, és factiu. El sistema és factiu. És un sistema que és un sistema públic de repartiment i solidaritat interpersonal. Tot això vol dir que el ser sindicat solidari, el ser un pacte aquest del sistema públic solidari, és el que uns guanyen més, pels que guanyen menys, i posar-ho tot en el mateix pac. Evidentment, després, segons tu hagis cotitzat a nivell personal, tindràs més o menys de la teva pensió. Però pensem que és la millora i que és on es pot realment tirar endavant amb les pensions. S'han fet moltes propostes de com fer-ho, d'on treure els diners, d'on deixar d'agafar aquests diners i de com poder-ho fer. A veure si m'explico. De que es deixin d'agafar els diners de la Seguretat Social per als altres, per altres qüestions, com apuntava també abans el company. I que posant una mica més, no de retallar, sinó donant el que és una miqueta més d'aportació amb cada cosa, diguéssim, doncs, bueno, hi ha gent que està topada, que cobra més de 3.000 euros i està topat a la cotització. Doncs qui més guanyi, que cotitzi més, també. I tota una sèrie de mesures aquestes que fan possible que el fons de pensió tiri endavant i que el sistema públic de pensions pugui tirar endavant. Els sindicats han estat estudiant moltes mesures, han donat moltes recomanacions i tot això, clar, són tota una sèrie de punts que totes aquestes aportacions són en cada punt diferent i n'hi ha molts. Per això dèiem abans que hi ha molta feina, però molta. No us penseu, o com s'ha dit en el primer moment que es va dir, oh, és que hi ha acord. Hi ha acord del Pacto de Toledo i ja està fet i hi ha les pensions. No hi ha al tanto. Hi ha molta feina aquí encara a fer. Abans no arribi al Parlament i que ho aprovin els diputats, hi ha molta feina i molta lletra petita aquí per incloure, per anar-la desglosant i per anar fent feineta de formiga. Però que hem de confiar en els sindicats, que són les forces més potents pel diàleg social, i juntament, evidentment, amb els amb els parlamentaris i amb els empresaris. No oblidem que el pacte de Toledo és això.
Durant aquesta pandèmia s'està reflectint que la pobresa va guanyant terreny i al mateix temps l'extrema riquesa també està guanyant terreny. És a dir, continua la polarització. I clar, ara estem parlant de tot el tema dels ERTOs, que molts d'ells es convertiran en ERTOs, és a dir, en expedients ja de rescisió de contracte. Les xifres d'atur, com aquell qui diu, s'estan aguantant amb pinces fins que surti reflectit l'atur veritable que hi haurà i llavors tots ens posarem la mà al cap. Em refereixo que, efectivament, tal com deies, Joana, a banda d'aquestes recomanacions, que moltes d'elles poden ser útils, ens han de servir, etc., hi ha molta feina per fer. I a situacions extraordinàries, com la que estem passant, s'hauran de prendre mesures
extraordinàries.
Extraordinàries, encara. Jo ja per acabar, perquè com dèiem al començament, el temps passa volant amb aquest programa. Tu parlaves de la unitat que ha d'haver per anar tots a una, per lluitar conjuntament entre sindicats i parlamentaris. Però també hi han hagut mobilitzacions convocades per moviments socials com la marea pensionista. Com està aquesta situació? No es pot arribar a algun tipus de mobilització, d'acords amb punts que siguin comuns per lluitar en conjunt? Perquè la unitat fa la força, ja es diu, no?
Sí.
I si els sindicats lluiten per un cantó i marees lluiten per un altre, que per cert també tenen divisions dins de les marees, no? Però, diguem, precisament aquest panorama de pandèmia ens obliga una mica a tots plegats a veure com juntem encara més forces, perquè encara és més difícil la mobilització.
No sé si el company ara està...
El company s'ha
tornat a penjar.
I a veure si torna a temps per acomiadar-se. I no, et dono la paraula a tu.
A veure, doncs em sap greu perquè sembla això que sigui una miqueta només estic parlant jo tota l'estona últimament. Però bueno, a veure, amb les marees hi ha moltes coses, es lluita per moltes coses bàsiques en comú. L'única cosa que amb les marees no podíem estar-hi d'acord és que ells, el primer punt, era que estaven en contra del pacte de Toledo. Mm-hmm. I aquí era el punt de discordança de poder fer coses comuns. Nosaltres, els sindicats, no podem anar, quan estem defensant sempre el pacte de Toledo, no podem anar a una manifestació on la primera cosa, davant de tot, una pancarta és no als pactes de Toledo.
Però bé, també suposo que si hi ha punts del pacte de Toledo amb els que es pot estar d'acord, es pot anar en comú, no? Encara que amb la globalitat del pacte no s'estigui d'acord, però si s'està d'acord amb una sèrie de punts, es poden...
Exactament. Si és això, que amb la resta de coses, amb la resta de punts, segur que estem d'acord amb quasi amb el 90% de les coses. Amb el 90% estem d'acord i podem lluitar conjuntament. Ara s'ha vist, ara estem amb el pacte de Toledo, s'ha donat ja el pas de sortir del pacte de Toledo a la mesa de negociació. Jo suposo que aquí doncs ja les demés coses les podrem anar també. És una societat més que podrem estar junts per la mateixa defensa. I li deixo, ara veig que està connectat, li deixo parlar amb el company, perquè si no, aquí me l'he fet a tota meva, perdona.
si no era possible lluitar per uns punts comuns entre les marees i els sindicats, perquè hi han coses en comú. Tu com ho veus, Francesc?
Bueno, nosotros, los sindicatos, llevamos una lucha de acción ya hace muchos años y, por lo tanto, brindamos, a digamos, la negociación a todos los colectivos de que puedan sumarse a nuestra actividad y nuestras reivindicaciones. En algunos momentos hemos llegado a acuerdos y otros, pues no. Es decir, y eso es así. Digamos, no es por un tema de llevar más prepotencia o no, sino es por el tema de que en los congresos de cada sindicato mayoritario, que además somos los únicos representantes oficiales ante el gobierno, porque tenemos elecciones cada X tiempo y representamos, solamente nosotros representamos al colectivo de los trabajadores, y por lo tanto cada sindicato tiene su colectivo de jubilados y somos los representantes, digamos, garantizados. Después hay plataformas que se montan en cualquier sitio, digamos, ¿no? Hay cuatro que se juntan y dicen, bueno, somos una plataforma, somos una marea, pero bueno, es decir, no dudo de las ganas que tengan también de hacer mejora, pero, digamos, entre los sindicatos mayoritarios y que tenemos la única representación, pues somos los que tenemos que marcar las pautas. Para eso hemos estado luchando, hemos estado diciendo, es decir, fuimos tanto comisiones como UGT a Madrid hace 6 o 7 años cuando nadie se movía sobre las pensiones y llevemos más de 100.000 personas. Hicimos una marcha, digamos, desde toda España a Madrid, ¿no?, reivindicando estas cuestiones. Por lo tanto, la unidad de acción la tenemos ya. Y las discusiones con las diferentes plataformas, no hay ningún problema. Estamos integrados en Bilbao, estamos integrados en todo el País Vasco, estamos integrados en diferentes plataformas, pero las políticas, digamos, que pactamos los dos sindicatos somos las que tenemos que llevar en la situación a buen puerto, ¿no?, como hasta ahora hemos llevado.
Muy bien, pues muchas gracias a todos dos. Gracias, Joana. I gràcies, Francesc.
A ti por esta experiencia.
Una mica...
complicada. Es el coronavirus que nos está fastidiando también.
El coronavirus en Roma cada moment, però bé, jo crec que s'ha donat una explicació i espero pues, que això puguem tenir, continuar aquest debat una mica més endavant.
Sí.
Ara, efectivament, es concretarà tot això amb una proposta ja concreta de cara al Parlament. I us tornaré a demanar la vostra opinió i a veure si algun company o companya de les marees també poden participar. Gràcies, bona tarda.
Gràcies, Joana i Alfons. I
us passarem el podcast o podeu recollir també el podcast per enviar-ho als vostres afiliats.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies al company Francesc per estar-hi també i gràcies a tu, Alfons, per aquesta convidada.
Molt bé.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula.
I una realitat, una obscura realitat, una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.